Bé, doncs un dimecres més ja els tenim aquí, ja són a punt, és l'espai de català amb l'equip del professor Dani Ruiz Trillo.
Hola.
Molt bon dia. Què us passa?
Bon dia.
Això de la primavera us ha trastocat una mica o què?
Sí. Primavera. Ben entrada, eh? Tenim aquí un tal Pere, la Cristina Company i el David Vilà i Rosola. Bon dia, gràcies per venir un dimecres més.
Bon dia, professor.
A Cugat.cat, a l'Espai de Català.
Què es diu?
I fins aquí el programa.
Moltes gràcies.
Com l'anell al dit a tots vosaltres, amics oients.
Molt bé, doncs fetes, has presentat tothom. Has presentat tothom.
Sí.
Estan tots presentats.
Sí, tots tres, el gran equip.
Doncs et falta per presentar una cosa, que és el tema d'avui.
El tema d'avui...
De què parlem,
Marc? És el...
Digue-m'ho bé.
Els jocs de paraules.
Vale.
Els jocs de paraules. I bàsicament jo volia parlar d'aquest tema perquè a mi m'agrada molt, és un dels meus hobbies, que fa un mes o així parlàvem de hobbies.
De hobbits.
I...
Sisplau, no rigueu.
Home. Però i per què vols fer l'acudit, eh? Perquè riguem.
Pensava que no em faríeu cas.
Sí, no, home, perdó. I tant, no, home, paraula de David, sisplau.
Perquè siguis un patatat fent cas, d'acord?
Exacte. Ei, molt bé.
És un espai que m'agradaria dedicar, doncs, als grans barbívors que des de tots els anys, tota la història, amb moltes llengües, però sobretot en la llengua catalana.
Un moment. Barbívor és el que menja...
Verbs, paraules. La persona que s'alimenta de paraules, com per exemple el Màrius Serra, per exemple el Carles Agmor també ho feia, o per exemple el Joan Lluís Lluís, que és un escriptor nord-català que fa uns quants anys va escriure Xocolata desfeta, que és un conte, un sol conte d'una pàgina, que escriu de 123 maneres diferents. El mateix conte, però de 123 maneres diferents. Això va néixer a l'antiguitat, a les grans civilitzacions antigues, Grècia, Roma, Egipte, etc. Però sobretot a França amb l'Oulipo. Oulipo són unes sigles, O-U-L-I-P-O, que vol dir Ouvrage de Literatiu Potencial, que vol dir que fan literatura potencial, no? Que és com un taller, no? Un taller de literatura potencial. I la literatura potencial vol dir, doncs, treure totes les potencialitats de la literatura i de la llengua. Doncs, per exemple, fer un conte o un poema. Avui la Cristina jo crec que ens llegirà un poema amb alguna potencialitat, fer un poema amb una restricció, dir, per exemple, doncs escriure un poema que només contingui monosíl·labs, o que sigui monovocàlic, o que sigui pentavocàlic, o que sigui un acròstic, o escriure un conte palindròmic. No sé per què ho dic, eh?
Algú està intentant fer publicitat.
I el Georges Perec, que va ser un dels iniciadors de l'Oulipo, va escriure, primer va escriure la novel·la La Dispedición, que és una novel·la amb un lipograma, que vol dir que li falta una lletra. En aquest cas li faltava la lletra E, com el mateix títol diu, La Dispedición, té la A, té la I, té la O, i a la novel·la hi ha la U també, però no hi és la E, que és la vocal més freqüent en la llengua francesa. I al cap de poc em va escriure un altre que era totalment al revés, que es deia Le Revenant. Només amb la E, monovocàlica, només amb la E. No hi havia cap altra vocal. Doncs avui parlarem de jocs de paraules, parlarem d'anagrames, de palíndroms, de dobles sentits, etc. I començarem amb el poema de la setmana, amb la Cristina Company.
Hola,
què tal? Quin poema ens has portat?
Veig que avui has estirat l'ull i has vist quin poema porto. Jo porto un poema avui de Quim Ponsa. Quim Ponsa, bueno, així és ràpid, ell diu que és un gracienc empordanès, de soc arrel. I bé, fa temps que escriu i ell organitza, per exemple, des de fa 15 anys la Nit de la Poesia de Navata, i és guanyador de diferents premis, com el Premi Poesia de la Rosa Mollet de Peralada o el Premi de Poesia Ciutat de Vallromanes. i també té un llibre publicat amb el títol Sense més ni més, de l'any 2008. I he escollit aquest poema perquè, bueno, he pensat en això.
Que té una restricció.
Exacte, sí. I que utilitza, bueno, ja veureu, no? Utilitza unes sèries de... juga també amb les paraules, no? Mm. I utilitza unes sèries d'expressions o de paraules fent servir l'anglès i aquelles paraules que ja hem introduït dintre del nostre llenguatge i les utilitzem el dia a dia com si fossin, no? El que passa que, escoltades totes així seguides, veureu que te n'adones compte de que potser n'utilitzem fins i tot masses. Bé, a veure si us agrada. El poema es titula Keep Calm.
Keep Calm.
I diu així. Avui he sortit a fer running. És una de les meves distraccions. De les poques. Sóc un single que sempre ha somiat a ser un swinger. Mentre corria, m'han passat un fly que em recordava que avui és el Black Friday. Així que quan em dutxi, aniré de shopping al World Trade Center, que és a prop d'allà on acostumen a fer el Barcelona Meeting Point. I aniré amb una amiga, que hi vaig conèixer el passat Halloween i em va demanar si per Christmas podria fer de Santa Claus. En la seva shop, que té full time al costat d'un Blue Space. He pensat d'endur-me-la si tot va bé i sóc prou ready de travel. Amb un Ryanair low cost. A Scotland, a Netherland, a Dutch. No crec que se'm resisteixi, i menys amb aquesta barba que m'he deixat de hipster, que em fa un interesting look i em posa davant de les girls on fire. Ui! Ara us deixo, by surprise, que no tinc temps d'estar ok on time, ja que quan acabi de fer-ho tot he d'anar a penjar el banner amb els French, aquell que diu Keep calm and speak Catalan.
Molt bé.
Que bo. És boníssim.
És boníssim.
És molt bo.
Amb un tal Pere al ukulele.
Gràcies.
Avui ben acompanyada, eh?
Molt ben acompanyada.
Sí.
Doncs... el conte del David Vila i Ros... Ai, el conte, la paraula.
No sé
per què estic...
Potser hi hauria un conte.
Tot el dia pensant en contes.
Potser hi ha un conte.
No ho sé. Perquè fa poc, sí, ens vas fer un conte.
Sí.
No fa un mes o així.
Vaig fer un conte, sí.
La paraula de la setmana, David Vila i Ros, quina és?
Home, de fet, el concepte aquest de jocs de paraules ja és molt bonic, no? De per si ja ho és un joc perquè... Les paraules són això. Moltes vegades ens diuen que les paraules són per comunicar-nos, i evidentment que ho són, però també tenen moltes altres funcions. I una és precisament trobar-li, doncs, aquest joc, no?, que hi ha al darrere. Hi ha moltes paraules que, de fet, tenen significats sorprenents, que aparentment no sembla que quan tu dius la paraula, si estàs aprenent aquella llengua, doncs pugui voler dir això, no? I en el cas del català també en tenim una bona pila. I a mi n'hi ha una que m'agrada especialment i que moltes vegades la comento, sobretot amb gent que està aprenent català, i que no la coneixen, i que quan l'aprenen doncs els fa gràcia, se'n recorden, al Pere potser no li agradarà tant el sentit literal de la paraula, però crec que és molt genuïna, molt nostra, i és una paraula d'aquelles que hauríem de saber utilitzar amb normalitat constantment. La paraula és aixafa guitarra. No sé, Pere, sé que per un guitarrista com tu... Aixafa ukulele, sí. Sé que ara... Sap greu, però
està pacífic, no aixafar ukuleles és més sí, però a la vora habitual, però aquí al Mediterrani
se sap. Amb guitarres o gralles.
Sí, exacte.
O... Sí. El que és curiós és que vaig mirar a veure exactament què diu el diccionari, suposo que tots sabem més o menys què és una aixafa guitarres, no? En tot cas, ara he llegit la definició, però vaig pensar a veure com ho explica el diccionari això de l'aixafa guitarres. I em va sorprendre perquè la definició diu persona que aixafa la guitarra a algú. I vaig pensar, a veure, si continuem amb el sentit literal
cal,
del
cal
terme...
Cal que tinguem guitarra tots.
Cal que tinguem guitarra tots, o bé que tots aixafem la guitarra del Pere.
I vaig reivindico pensar, la primera opció, sisplau.
Clar, vaig pensar, que curiós, tot i que he de dir que al costat hi havia un aclariment que deia esgarriacries, com a sinònim. Vaig pensar, molt bonica també aquesta paraula, esgarriacries. I dic, clar, vaig a buscar esgarriacries, perquè clar, si jo ara estic aprenent català, agafo el diccionari i veig que una aixafa guitarra és una persona que aixafa la guitarra, dic, gràcies. I si busco aixafa pianos, serà una persona que aixafa un piano, no?
Exacte. Pots entrar en un bucle infinit.
Pots aixafar moltíssimes
coses. Jo conec gent que està dins un
diccionari
que no han pogut sortir encara.
No, és molt complicat sortir-ne del diccionari. Si no vas a la P i a la paraula porta, la S de sortida. Vaig buscar esgarriacries. Dic, a veure, què deu voler dir? que evidentment vol dir el mateix que aixafar guitarres. No? I aquí sí que la definició és bastant més clara. Diu, persona que es plau a posar entrebancs, a importunar, a desfer els projectes, les converses, els jocs... Vaig dir, els jocs! Ah. Tornem als jocs que volíem parlar avui. És a dir, que les paraules ens porten als jocs, etc. No? És a dir, que un aixafar guitarres és això. I... la veritat és que no sé d'on deu venir aquesta paraula, el fet d'aixafar guitarres, que va ser el primer que se li va acudir de, per dir algú que això, que importuna, que sempre veu problemes tot arreu, que rondina, posar-li aixafar guitarres, és prou curiós, però és d'aquelles paraules que és tan curiosa i tan estranya que els aprenents de català, els estudiants de català que venen de fora, l'aprenen ràpid, o almenys és la meva experiència, el que he vist, perquè els fa gràcia, aixafa guitarres, i la introdueixen, i segurament la fan servir més ells que no pas els catalans de...
diguem, genuïns,
els genuïns. Exacte, els genuïns, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Però, de vegades, com que ja que el senyor professor parlava dels contes, jo quan escric contes, perquè el senyor professor n'escriu i jo també, m'agrada fer jocs de paraules també, i... un cop vaig fer servir precisament la paraula aixafar guitarres per un conte, perquè vaig pensar, per mi la literatura ha de ser aquell punt on conflueixen la realitat i la ficció, almenys és on em sento còmode jo escrivint. I vaig pensar, hi ha paraules que també podem trobar el punt de confluència entre el sentit figurat i el sentit literal, i a veure què passa. I vaig fer un conte que, per acabar la meva intervenció d'avui, voldria llegir-vos-el, i que crec que el vaig poder posar en aquell punt en què conflueixen les dues coses. El conte es diu, lògicament, aixafar guitarres. I diu així. El guitarrista deixa l'instrument a terra i es prepara per llançar-se sobre el públic embogit. Però aleshores, des de darrere, el bateria s'aixeca, exclama, aparteu-vos! I sense pensar-s'ho, agafa embranzida i salta vers el públic. Però l'escenari és massa gran i no hi arriba. Va a raure sobre la guitarra i l'aixafa, mentre el guitarrista se'l mira i pensa que, fet i fet, mai ningú no havia estat capaç d'aixafar-li dues guitarres d'un sol cop.
Uau! M'ha agradat molt!
I fins aquí l'aixafa guitarres del dia. Ara cediré la paraula al guitarrista.
Ah! Ara és que m'he imaginat el meu bateria saltant
a sobre la teva guitarra.
Ah, normalment estàs al darrere, no el veus.
I clar, clar.
Tu estàs veient a tothom, però tu no veus a la resta. I que no, hauré d'estar atent. Jo, el professor toca.
Espera un moment,
Veus?
Primer per al·lusions et tocaria. Però abans de la cançó m'agradaria dedicar-vos un parell d'anagrames, un parell de palíndroms, perquè m'agradaria que...
No és una, fonèticament és una mica...
Jo vam dir aquí que palíndrom sona...
Sí,
el dia dels insults del capità.
Sí. El que a mi m'interessaria seria que us prenguéssiu, i els nostres oients també, no? O sigui, la llengua com un joc i intentar, doncs, tothom jugar, intentar tothom trobar, doncs, anagrames, palíndroms, dobles sentits... etc. I és curiós perquè a vegades un anagrama d'una altra paraula, doncs pot anar, les dues paraules poden anar juntes i fer-ne una o un sintagma que tingui un cert sentit. Per exemple, amanida, anagrama, diré que és primer per si algú no ho sap, dels nostres oients, crec que l'equip aquí a la taula tots ho sabeu, que és un anagrama, que és una paraula composta amb les mateixes lletres que una altra paraula però canviades de sentit o d'ordre. Per exemple, un anagrama d'amanida és animada, i una amanida animada és una amanida que no és aquella típica quatre fulles d'enciam i prou, sinó que té més coses. O per exemple, un anagrama de clarinet és reclinat, que quan acaba el concert, doncs el deixes allà i queda un clarinet reclinat. L'anagrama potser més famós és aquell de Roma Amor. Mm. I després n'hi ha uns que a mi m'agraden molt, per exemple, un anagrama d'amic, que us ho dic a vosaltres, és el Pere i el David. Perquè després em vindrà... No, després vindrà l'anagrama d'amiga.
Enemiga, i després quan te
l'amiga. Després vindrà l'amiga. Després vindrà l'amiga.
Això té el professor.
Primer l'amic... Primer l'amic... un anagrama d'amic és camí. Que és una persona que et marca el camí. A vegades.
o millor, no, en alguns casos millor que no.
O t'ajuda a fer-lo.
O t'ajuda a fer-lo. Sí.
Insinues que som una mala influència? O...
Simplement, sí, sí.
Home, n'hi ha algunes, eh? Jo no dic que sigui el cas.
Aquí en aquesta sala.
Però de vegades hi ha amics que no ho són tant.
Ens estem mirant tots a raó?
No ho són tant.
O, en tot cas, que ell sí que fa el seu camí. Però que té un cert sentit. I un anagrama d'amiga, que li dedico a la Cristina i a la Carme, és màgia.
Ah, alerta.
M'agrada molt.
Us ha dit bruixes, que no és dolent.
Ah, just a la fusta.
M'agrada moltíssim.
M'has captat la visió que tenia.
Molt bé.
Que màgia.
Bé, pillo,
I és curiós perquè a la història s'han donat alguns casos d'anagrames que explicaven, tenien un cert sentit, per exemple, un anagrama de The Herald Tribune, diari anglès, que ajudava molt la Thatcher, la Margaret Thatcher, als anys 80, quan
diari
tenia problemes. Sí. Doncs, un anagrama de The Herald Tribune és I help the great lady. Ajudo la gran dama.
Carai.
Una vegada una amiga em va explicar que va fer el Camino de Santiago, i tota l'estona, amb una colla d'amics, tota l'estona es trobaven una noia que es volia acoplar amb ella, amb ells, es volia acoplar, i volien amb ells, i seguir-lo, etc. I ells no volien, i em va dir, aquesta noia es diu Mònica. Li dic, Mònica és un anagrama de Camino. Clar. I això és real, i també és real un cas d'una... una noia que es diu Mònica Molera, amiga meva, fa molts anys que no la veig, però vam estudiar junts a la universitat i érem grans amics.
Hola, Mònica.
Grans amics.
Des d'aquí una salutació. On ets?
Des d'aquí, Mònica, no? Una salutació.
Si ens estàs escoltant, truca.
Mònica...
El telèfon del Dani és...
Li envies el podcast després.
He pensat en la cançó Boomerang, en què els Manel diuen sí? I Vanessa. Sí. Si sents això, una abraçada molt gran.
Correcte.
Exacte.
Un anagrama de Mònica Molera és... i no em cal amor. Però jo vaig pensar, no pot ser, i no em cal amor. I llavors vaig canviar la i de lloc i la vaig posar darrere del no, i pot ser, noi, em cal amor. O sigui, just...
Ah, molt alerta!
Bé, molt busco bé. Rotllo!
Exacte, oh. Molt bé. Espera, que et farà l'anagrama d'això, també.
Exacte.
Just al revés. I de palíndroms, que són...
Escolta,
capic...
que d'anagrames, a la publicitat hi ha un de molt recent, en italià.
L'arome?
Exacte. Ben trobato.
Grazie mille. Prego.
De palíndroms, per exemple, cínic, cívic... A veure, quin és? L'amore, no?
Que, sí. L'amore. Sí,
l'amore,
sí.
Estem en un altre joc, ja.
Sí, sí, sí.
Passa paraula. Vinga.
Va, et diré un palíndrom perquè continuïs.
Escapicues, cínic, cívic, rar, ara, a la cala... I alguns que són una mica més llargs, per exemple, català a l'atac o tira'm anís a la Xina, marit. I un que he trobat fa poc...
Aquest últim és preocupant.
Sí, com arriba algú a... O sigui, en quin moment algú arriba a la conclusió i busca aquest sentit? Tira'm anís a la Xina, marit?
Sí. Sí.
I per què ho recordo?
Ja va... Un...
L'has recordat tot, eh?
Sembla una mica eròtic. Oi que sembla una mica eròtic?
Sí. Sí, sí.
I n'he trobat un que podria ser etern, podria ser infinit, que és fa pisos i paf, o fa pisos i pisos i paf, o fa pisos i pisos i pisos i paf, o fa pisos i pisos i pisos i pisos i paf.
I així...
I així fins a l'infinit.
Continua.
I aquí després... podria intervenir el Pere, allò per compondre un tema?
Exacte.
Musicalment.
Paf, paf. Eh? Jo he pensat en Paf era un drac màgic, però no sabia que tingués una immobiliària.
Hi havia musicalitat.
Tot, totalment.
No ho sé.
Carme, no sé si tenim temps per un conte abans de la cançó, no?
Pensa que la música al final sempre va al final.
Podem, sí.
Sí.
Jo avui tinc un rotllo, eh? Ho sapigueu, tan palíndrum i tan jugar amb la llengua...
Podem fer servir la paraula del dia. Ja aixafem la guitarra en un moment donat.
Mira,
o no?
Se'n diu... Normalment ets tu, eh?
Això se'n diu trobar una escletxa.
Exacte.
Ara! Vinga.
Estava tan content d'això del 21, el llibre aquest de contes capicues, que he escrit un conte, que no és del llibre, sinó que l'he escrit avui mateix, i us el llegiré ara, de Tot de capicues. Tot de capicues. És la història d'un senyor que diu: em dic Ramon Omar i la meva dona es diu Anna. Ens vam conèixer a l'Otto. Vaig néixer en 1991 i em vaig confirmar el 2002. Soc un tarat. Al matí sempre prenc un tallat al bar àrab de la cantonada i a la tarda un sugus. Al vespre presideixo les reunions de l'APA que es fan al centre cívic. L'any passat vam tenir un fill i li vam posar per nom Llull, perquè és capicua, com tota la meva vida. Visc el número 11, al gimnàs faig 22 piscines, llegeixo el diari Ara, col·lecciono discos de pop i el meu cap és un errar. Tot té sentit. Aquest és el conte.
Molt bé.
Quants capicues hi havien?
22.
13.
Home.
No els he comptat. Quina és la cançó de la setmana, Pere?
Esteu preparats?
Preparadíssims.
Doncs fins aquí el programa d'avui.
Doncs us porto per primer cop a la història d'aquest programa i d'aquesta secció. Repetirem artista, tot i que no ho farem ben bé, perquè com jugant amb les paraules, l'artista que us presento avui es va posar un altre nom i va decidir fer un disc després de compondre una banda sonora molt trista, i aquest disc que va compondre el va fer com per animar-se una mica, i el va publicar l'any 2008 amb Música Global. El disc es diu Lai, ho és tot pels anglesos.
Hola.
I en comptes de parlar-vos de la cançó en si, us vull llegir les primeres frases que diu, i a partir d'aquí comentem, si voleu, o escoltem aquesta meravella d'Estanislau Verdet. Últimament, algunes àvies es tallen el serrell de manera sospitosa i ningú diu res. I és que potser els diminutius són tius diminuts, o potser no, qui sap. Seria plusquamperfecte que un noi es digués nascle, però allò de que si macho és mascle, doncs nacho és nascle. Jo ploc, tu plous, ell plou, i anirem en patinet, i hem anat a prendre alguna cosa a Esbar d'en Saire. 9 mesos ha trigat el puto fluorescent a donar llum. Però bueno, la Universitat de Harvard i de Softbart l'acrediten com el millor sintagma que hi ha a l'Alta Pallofa. Visca la pop cadira cross.
Oh. Fantàstic.
El plou i anirem en patinet tot seguit, i encara amb la llengua menjada al congelador esternudar. 3 minuts després, mentre un cinglot deia una mare sense fills, un paper de plata i una plata de paper, deien a l'hora, abdomen. 8 anys més tard, un rigodó ple de bulló, abans no me'n pastisseria digui, això faria guitarres per collir grans, però no puc, no en soc capaç, pas, pas, pas. Jo ploc, tu plous, ell plou i anirem en patinet, perquè en Ralph McCagan jutjava nubes en un ranxo de massins socials quan era molt petit. En Jack Minguillon, germà d'en Emildred, el doctor Nagostakis en ple xamfrà. Trastrucia mesa de cul a Josep Anton, que pixa neta de pressa i corrent a caducat. I en Jerry Prasencleta ja juga petanca mentre en Emildred fa cacauets!
Voleu afegir comentaris de text al que acabem de sentir i al que ens ha avançat el Pere?
Jo afegiria que per mi els jocs de paraules, fora de la creativitat que implica precisament jugar amb les paraules, sempre han estat un dels motius de riure, no? I fer el decudit i el segon sentit i dir una cosa com vols dir l'altra, i al final és una de les coses maques que fem amb la llengua sense adonar-nos-en. I la gent que para l'orella i se n'adona que estàs jugant realment, que són això, doncs, els professors. Però la gran majoria de gent fa jocs de paraules perquè és entretingut i potser no ho saben.
I és divertit.
És divertit.
I és divertit. I avui, si féssim una prova, potser la paraula més anomenada, la paraula que més hem fet servir al programa, potser seria la teva, David?
Aixafar guitarres.
Sí.
És que ha sortit a la cançó i tot, clar. És que això ha estat un detall.
Sí.
Ha quedat molt
I no
lligat,
estava preparat, eh?
No, de fet, no. És que no preparem mai res.
Exacte. Ja, veniu així, mira. Tal com raja.
Tal com raja.
Tal com raja.
Especialment avui el professor, no portava res preparat.
Exacte.
Molt bé, hi ha alguna cosa més
sí,
per tancar el programa d'avui?
Agafa un bròquil, insulta'l i fes-ho fins que es penseixi. Que això vindria a ser el final de la cançó de Pau Bebé.
Ah, sí?
Sí.
Ens acomiadem, a veure si així escoltem el final d'aquest tema. Tots moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Molt bé, somriures.
Que continueu jugant amb les paraules. Adéu-siau.
Adéu.
Tot seguit, i encara amb la llengua enganxada al congelador, esternudar. Tres milions després, mentre un singlot deia una mare sense fills, un paper de plata i una plata de paper, deien alhora, abdomen. Vuit anys més tard, un rigodon ple de bulló, aguantant una pastisseria i diguin això faria guitarres per collir grans, per no puc, no en soc capaç, pas, pas, per un. Jo ploc, tu plous, ell plou i anirem en patinet, perquè... Javen dues en un ranxo de Massachusetts quan era molt petit. En Jack Minguillon, germà d'en Mildred. El tren a Bostakis en ple xamfrà. Trastrucia mesa de color Josep Anton que pixa néctar de pressa i corrent a caducat. I en Xavi Tarsacleta ja juga petanca mentre en Mildred fa cacauets! Now.